Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El papa ha tornat a demanar que callin les armes. Ho ha fet aquesta vegada al final de l'audiència general d'aquest dimecres, des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, referint-se als últims enfrontaments a la regió de Nagorno-Karabaj, en disputa entre Armènia i l'Azerbaidjan. Francesc ha assegurat que cal trobar des de la comunitat internacional solucions pacífiques a aquest i a tots els conflictes. Igualment, en la reflexió general, en Sant Pare ha demanat al món que deixi d'explotar i d'asfixiar l'Àfrica, en aquest cas referint-se al testimoni de Sant Daniel Comboni, un gran artífex de la solidaritat mundial amb un continent sovint oblidat. Aquest és el tema de portada al qual ens acostem avui, però abans del sumari amb altres notícies. De dimecres 20 de setembre, memòria de Sant Andreu, Kim Tae-gon, prevere, Pao Chong Hasang, laic, i tots els primers màrtirs de Corea. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El PP ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat contra la reforma del reglament del Congrés que permetrà l'ús del català, gallec i euskera a la cambra baixa. Fons dels populars han avançat que esmenaran el conjunt de la proposta amb la presentació d'un text alternatiu amb l'objectiu que no es modifiqui el reglament. L'esmena es debatrà en la sessió de demà dijous quan es preveu l'aprovació definitiva de la iniciativa que s'ha tramitat pel procediment accelerat de lectura única. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha demanat aquest dimecres un acord global perquè les emissions de CO2 arribin al pic al 2025. En la cimera per l'ambició climàtica celebrada a Nova York, von der Leyen ha apostat perquè aquest pacte mundial cap a la neutralitat climàtica també inclogui eliminar gradualment els combustibles fòssils abans del 2050. I el jutjat de violència sobre la dona de Tarragona ha ordenat presó comunicada i sense fiança per l'home detingut dilluns com a presumpte autor de la mort de la seva parella. Segons han precisat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, se l'investiga per un delicte d'homicidi. Segons ha reiterat el TCJ, no consten antecedents de violència entre la parella.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que s'ha fet entre aquest dilluns i aquest dimarts la reunió 253 de la Tarraconense. Els bisbes de Catalunya han analitzat la situació de l'escola cristiana que pateix la baixada generalitzada de la natalitat i han revisat els últims preparatius per al pelegrinatge de principis d'octubre a Roma pels 800 anys de la confraria de Montserrat. D'altra banda, el prorector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, ha explicat a Ràdio Estel que durant la lliçó inaugural del curs, aquest dimarts, al Seminari de Barcelona, va recórrer la història del gran canvi que portava el cristianisme ja descobert i certificat al segle IV amb el Concili de Nicea. I la presó Model de Barcelona va acollir aquest dimarts un acte d'homenatge a Genoveva Massip Sor Genoveva en el centenari del naixement d'aquesta religiosa d'incansable servei social. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui José Luis Vázquez Borau, autor del llibre Edith Stein, La Santa d'Auschwitz, editat per Sant Pablo. Aquest treball es presenta aquest dijous a Barcelona en el marc de la inauguració del curs per a l'Institut Emmanuel Mounier. I com cada dimecres, una mica abans de 6:45, nova edició de la secció de Pastoral Obrera Llevat dins la pasta. Avui ens acompanyarà Maria Dolores Cabello i ens oferirà el seu testimoni. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, també de la Sandra Gómez a la redacció i la veu, amb la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. Avui també amb l'Àngela Rodríguez a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Com us dèiem, el papa ha fet aquest dimecres una crida perquè se silenciïn les armes i es trobin solucions pacífiques a Nagorno-Karabaj. Al final de l'audiència general, Francesc ha demanat solucions de pau per a aquest territori que es disputa en Armènia i l'Azerbaidjan. Ahir em van arribar notícies preocupants de Nagorno-Karabaj, al sud del Caucas, on la crítica situació humanitària s'ha agreujat ara pels enfrontaments armats que se'n deriven. Dirigeixo la meva crida simultània a totes les parts en conflicte i a la comunitat internacional perquè callin les armes. I es faci un esforç per trobar solucions pacífiques per al bé de la persona i el respecte per a la dignitat humana. Azerbaidjan va iniciar aquest dimarts, recordem, una operació militar al Caucas Sud. El Ministeri de Defensa del país ha definit l'acció militar com una operació antiterrorista contra els constants atacs, diu, de les forces armènies i després que diversos civils i policies del país morissin en l'explosió d'una mina aquests dies passats. En la reflexió de l'Audiència General, d'altra banda, el pontífex ha demanat que s'acabi amb l'asfíxia a l'Àfrica, així ho ha comentat. Una asfíxia que va sobre una terra que no és ni per explotar ni per saquejar. Ho ha fet en una nova etapa de la sèrie dedicada al zel apostòlic, aquesta vegada a partir del testimoni de Sant Daniel Comboni, missioner al continent africà.
Nos acercamos a la figura de Sant Daniel Comboni, un missionero lleno de celo apostólico por el continente africano. Daniel fue un enamorado de Dios y deseaba llevar ese amor a todas las personas que encontraba en su camino. En un contexto marcado por el horror de la esclavitud social, descubrió que la raíz más profunda de toda esclavitud es la del corazón, es decir, el corazón esclavo del pecado, de la cual nos libra el Señor, y dedicó toda su vida a él, a combatir esas esclavitudes anunciando el Evangelio.
El Sant Pare ha qualificat Daniel Comboni, fundador dels Combonians, de gran difusor també de la gratuïtat en l'amor.
La experiencia del amor gratuito de Dios nos hace verdaderamente libres. Esta certeza llevó a Daniel Comboni a trabajar incansablemente para que los cristianos no sean solo espectadores, sino protagonistas de la acción evangelizadora de la Iglesia. Con su testimonio de vida, este santo nos indica que la fuente de toda actividad misionera es la caridad y que la misión no se lleva adelante de manera solitaria, sino siempre en comunión con toda la Iglesia, caminando juntos.
Finalment, el bisbe de Roma ha expressat el seu desig que els cristians s'acostin als més necessitats, com va fer Sant Daniel Comboni.
Por intercesión de Sant Daniel Comboni, pidamos al Señor que nos conceda un corazón semejante al suyo, sensible a los crucificados de hoy, que sufren a causa de la indiferencia y de la exclusión.
El Papa ha recordat que Sant Daniel Comboni va comprendre que les arrels que enfonsa ell amb la seva missió van a l'esclavatge del cor, la del pecat, de la qual el Senyor va afegir «ens allibera». D'altra banda, el pontífex ha recordat una vegada més la situació de la martiritzada i estimada Ucraïna i ha demanat la pau per a aquest país.
La vida de l'Església amb la seva acció social, explicada sense distància.
Canviem de tema. S'ha fet entre aquest dilluns i aquest dimarts la reunió 253 de la Tarraconense, aquesta vegada al Seminari Major Interdiocesà de Catalunya, a Barcelona. Els membres de l'organisme, bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, han aprofitat per felicitar Sergi Gordo per la seva recent entrada com a bisbe de Tortosa i han tractat, entre altres temes, l'inici del nou curs i han assistit a la inauguració oficial del curs del Seminari Major Interdiocesà, acompanyats pels membres de l'equip de formadors i els seminaristes. Un dels reptes als quals els prelats catalans hauran de fer front és el de la situació de l'escola cristiana, que pateix la baixada generalitzada de la natalitat. Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana, ha presentat davant dels bisbes una informació en aquesta línia i de manera especial ha informat sobre el Congrés de l'Escola Cristiana programat per el 19 d'octubre a Barcelona. A més, els bisbes de Catalunya han parlat del pelegrinatge a Roma amb motiu dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat, així com de la possibilitat de celebrar una trobada del clergat de Catalunya a Montserrat amb motiu del mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat. Finalment, el bisbe responsable del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social, Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, i Santi Grimau, delegat de Mitjans de Comunicació a l'Arcabisbat de Tarragona, han presentat els treballs realitzats de cara a l'edició de l'Església Catòlica a Catalunya Memòria 2022. Un altre nom propi de l'actualitat és el del prorrector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià i degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, que ha explicat aquest dimarts a Ràdio Estel que durant la lliçó inaugural del curs a l'Aula Magna del Seminari de Barcelona va recórrer la història del gran canvi que portava el cristianisme en aquell llunyà segle IV, descobert i certificat amb el Concili de Nicea.
La gran pregunta, jo he de dir, com és que s'escampa d'aquesta manera i tan ràpidament i amb tanta solidesa l'Església per l'Imperi Romà? Adonar-se de que, i havia insistit molt en tot això, adonar-se de que al començament de tot la fe cristiana afegeix una cosa que no hi havia estat mai, que era la categoria aquesta de la universalitat. No hi ha rics, ni pobres, ni home, ni dona, ni esclau, ni lliure. Per tant, era una cosa absolutament novedosa, no havia passat mai. Li va haver de creure. I aquesta és una altra paraula que tampoc havia passat mai. Només era el judaïsme que creia alguna cosa. Fins aquella meva religió eren cultes que es feien als déus perquè els déus no ens molestessin. No ens enviessin sequeres, ni pestes, ni coses d'aquestes.
Joan Torra, també professor de patrologia, ha recordat que el Concili de Nicea de l'any 325 marca l'inici d'una pau per a l'Església després de les persecucions romanes, alhora que defineix el cristianisme com una creença en el Déu amb nosaltres davant algunes heretgies que la negaven.
El Concili de Nicea va ser, de fet, el que va... la pau a l'Església, diguem, la llibertat de culte, va arribar al 311, 313. Aquests anys va ser quan Constantí va donar la llibertat de culte. I llavors el Concili de Nicea es va convocar el 325 i, per tant, marca el període aquell en el que acaba tota l'època de les persecucions i comença un temps en el que l'Església pot tenir una llibertat de reunir-se i de... Aleshores, això va provocar que s'hagués de fer una professió de fe en la que quedés clar qui és que era, diguem-ho així, catòlic i qui és que era arrià.
Durant l'acte acadèmic d'inauguració del curs a l'Ateneu Universitari Sant Pacià aquest dimarts, acte presidit pel cardenal Joan Josep Omella com a gran canceller, Joan Torra va anunciar un pla de treball per convertir la institució, amb les seves quatre facultats, en el gran pulmó intel·lectual, va dir, de l'Església a Catalunya.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
Altres notícies. La presó Model de Barcelona ha acollit aquest dimarts un acte d'homenatge a Genoveva Masip en el centenari del naixement d'aquesta religiosa incansable en el servei social. L'encarregada de presidir l'acte va ser la consellera de Presidència del Govern, Laura Vilagrà, que va destacar la feina generosa de Sor Genoveva en favor dels més necessitats. La va qualificar de dona profundament religiosa i espiritual i, per sobre de tot, una gran humanista. Membres de la Congregació de les Filles de la Caritat, de la qual formava part Genoveva Masip, també van participar en l'homenatge i van aprofitar per remarcar la seva gran tasca al costat de les persones en situació d'exclusió social. El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, va explicar que s'està preparant un llibre que mostrarà tota la trajectòria d'aquesta religiosa. L'acte va comptar amb la presència de familiars de Sor Genoveva i d'altres autoritats. Genoveva Masip va néixer a Sabadell el 19 de novembre de 1923. Entre altres serveis, va fundar i va dirigir la Fundació Acollida i Esperança dedicada a la reinserció social de drogodependents, alcohòlics i malalts de sida. Recordem, doncs, que el 19 de novembre es compleix el centenari de Genoveva Masip. I el cardenal Konrad Krajewski, el moliner del papa, torna a ser a Ucraïna per portar el consol del Sant Pare a la població devastada per la guerra i per inaugurar una casa d'acollida per a dones i nens. El Dicasteri per al Servei de la Caritat ha publicat aquest dimecres un comunicat en què informa que el purpurat polonès ja es troba inaugurant aquesta casa construïda durant el conflicte per donar suport a les nombroses persones que van fugir dels llocs bombardejats, però que, sense voler abandonar el país, van buscar refugi a Leòpolis. Diversos donants van contribuir a aquesta construcció i, entre ells, de manera substancial, el Sant Pare a través del Dicasteri per al Servei de la Caritat. S'allotjaran a l'edifici mares solteres amb els fills i les dones que no tenen llar en habitacions adequadament preparades.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Passa un minut d'un quart de set. Edith Stein, la santa d'Auschwitz. Aquest és el títol d'un llibre, petit i curt, però molt complet, sobre la vida i el testimoni de Santa Teresa Beneta de la Creu, nom que va agafar com a religiosa carmelita descalça. Aquesta dona, Edith Stein, de família jueva, convertida al cristianisme i màrtir de l'horror nazi, destaca entre les figures més rellevants del segle XX. La seva conversió, la seva proposta filosòfica, l'experiència mística que va tenir i l'entrega de la seva vida en tots els sentits, però també donant-la al camp d'extermini d'Auschwitz durant la Segona Guerra Mundial, són els eixos del retrat exposat en aquest treball pel seu autor, José Luis Vázquez Borau. Precisament aquest dijous a les 7 de la tarda es presenta el llibre Edith Stein, la santa d'Auschwitz, en el marc de la inauguració del curs a l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya. Serà a l'edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, en un acte en què intervendran Francesc Torralba, Esperanza Puig-Pey i el mateix autor que ens acompanya avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Senyor José Luis Vázquez Borau, bona tarda, benvingut.
Bona tarda i moltes gràcies.
Gràcies a vostè. José Luis Vázquez Borau va néixer a Barcelona l'any 1946, és professor i escriptor especialitzat en ciències religioses i espiritualitat. És doctor en filosofia i en teologia. Ha escrit diferents obres de filosofia, de teologia, de religions, d'espiritualitat i de semblances de personatges, com és el cas d'aquest, d'Edith Stein. Ocupa la presidència d'honor de l'Institut Emmanuel Mounier de Catalunya, alhora que és també president de la Xarxa Internacional d'Estudi de les Sectes i fundador de la comunitat ecumènica Horeb Carles de Foucault. Ara, José Luis Vázquez Borau ha publicat, de la mà de Sant Pablo, aquest llibre del qual volem parlar avui, sobretot. Bé, en quatre grans parts, senyor Vázquez Borau, vostè resumeix molt bé la vida, el pensament i l'espiritualitat de Santa Edith Stein. Com definiria aquesta dona de fe, de raó, de santedat i de saviesa?
Bueno, pues com una gran dona, una gran persona, dins del pla de Déu. Perquè una persona que es realitza plenament com a persona dins del pla de Déu. I és per això que té sentit que la presentem també en un centre de, que treballem la persona i la comunitat.
Com és l'Institut Emmanuel Mounier, que és un institut de pensament filosòfic aquí a Barcelona. Exacte. Ja fa molts anys que està dedicat a aquest gran pensador Emmanuel Mounier. De la intensa vida d'Edith Stein, quin moment creu que és el més lluminós o el més revelador de la figura i de la personalitat de Santa Teresa Beneta de la Creu, o Edith Stein, el nom jueu?
Hi ha, podríem dir, tres moments. Arribarem al tercer, però el primer, més senzill, és quan ella es dona, quan ella està fent els estudis universitaris, veu una senyora, una velleta, que entra a l'església catòlica a pregar. Ella li sobta molt perquè a la sinagoga és un lloc de reunió de la comunitat i dins les esglésies protestants d'Alemanya pues també són llocs de trobada de la comunitat, però li sobta aquest interioritat, aquesta relació interior de la pregària d'aquesta senyora. Després, quan mor el seu amic i assistent d'Ursel, Adolf Reichenach, a la Primera Guerra Mundial, Ursel li fa fer que presenti la seva, recuperi la seva obra filosòfica, etc., i va visitar la seva viuda. I queda molt sobtada, perquè ella el tema de la mort no el tenia ben paït, i quan veu aquella dona que se li ha mort el marit, però que té aquella pau i aquella confiança i aquella esperança, allò la deixa molt sobtada. I el tercer moment que volia assenyalar és quan va veure la família Conrad Martius l'any 1921 en un balneari, i un dia s'està avorrint i llavors entra a la biblioteca a veure què troba per llegir alguna cosa, i troba la vida de Santa Teresa d'Àvila.
Déu-n'hi-do, eh? En aquella Alemanya dels anys 20, trobar una vida de Santa Teresa de Jesús.
Exactament.
I d'aquí que adopti el nom, a més va ser carmelita descalça després.
També. Exactament. Mm-hmm. I llavors agafa aquest llibre i no el deixa en tota la nit. I diu, he trobat la veritat.
Sí, frase molt cèlebre d'Edith Stein. No? Sí. He trobat la veritat, una frase que tots voldríem pronunciar en algun moment de les nostres vides, perquè sempre la busquem, no? És curiós que la filosofia d'Edith Stein presenta dues grans etapes, abans, quan era jueva, i després de la seva conversió al cristianisme, per exemple, amb Husserl i Sant Tomàs d'Aquino entre els grans referents, però alhora manté com una certa unitat i una coherència en el seu pensament. Per tant, podríem dir que és una pensadora judeocristiana, no? Com s'explica això?
Bueno, ella va ser professora d'antropologia i ella té una visió antropològica que la condiciona en tot això. D'Ursel agafa tot el que és el fenomen de la realitat, però queda tancat en la realitat. En canvi, en Sant Tomàs troba que el seu fonament no està en la realitat, sinó que està en la fe i en Déu. I uneix lo d'Ursel i de Sant Tomàs amb una síntesi molt personal d'ella, també.
Sí. Em sembla que no podem trobar una millor síntesi que la que acaba de fer vostè. És a dir, la realitat és visible, però també la podem fonamentar en Déu. No és contradictori, no?
Diguéssim.
I Edith Stein en això va ser una gran mestra. Disculpi que tenim poc temps, d'Edith Stein podíem parlar hores, però sí que m'agradaria preguntar-li també, senyor Sánchez Borau, per la mística d'Edith Stein, que va desenvolupar els últims 9 anys de la seva vida entre 1933 i el seu martiri el 1942. Com és aquesta mística, aquest silenci seu en la vida?
Llavors, ella té tres eixos, diria, que és Teresa d'Àvila, Dionisio Areopagita, i Sant Joan de la Creu. I llavors ella treballa aquest tema i la seva antropologia. I llavors ella considera que hem de desenvolupar que som sers espirituals, i hem de desenvolupar aquesta espiritualitat. I alguns ens quedem amb la creença només. I ella ens invita, per la seva antropologia, a entrar en l'experiència de relació personal amb el Crist, identificant-se en el Crist que mor i ressuscita. Però que l'assumpció del patiment és connatural al ser humà.
Avui parlem amb José Luis Sánchez Borau, autor del llibre Edith Stein, la santa d'Auschwitz, editat per Sant Pablo. El recomanem, es presenta precisament aquest dijous en el marc de la inauguració del curs a l'Institut Emmanuel Mounier a Barcelona. Molt ràpidament, perquè ens queda molt poc temps, Teresa Beneta de la Creu, Edith Stein, va basar la seva vida i el seu pensament en una concepció cristiana i humanista del feminisme, en la generositat, en el diàleg entre la ciència i la fe. Quin missatge espiritual ens deixa, tenint en compte que ara es fa molta bandera d'aquests valors?
Bueno, ella va ser una feminista radical, va participar també en política. Ella considera que... ella vol... No entra en competència, sinó vol posar de relleu els valors de, per sobretot de maternitat i en les funcions tant pot ser un home com una dona, però amb la realització ella profunditza molt amb el sentit maternal de la dona i l'Església com a mare.
Clar, aquest gran valor, que és un valor ben feminista, encara que parlem de fa 100 anys i més de 100 anys referint-nos a Santa Edith Stein, li agraeixo molt l'esforç de síntesi, doctor Vázquez Borau, parlant d'aquest llibre, que ho comentàvem abans de començar l'entrevista. És petit, però no per llegir el metro, és molt intens, deia jo, com un suggeriment. Bé, finalment, doncs, recomanaríeu vostè la lectura d'aquest llibre d'alguna manera? A quin públic va adreçat? Com el recomanaria?
Bueno, es pot llegir com a experiència que jo vaig tenir, que a mi, als 16 anys, em van donar el llibre de Carles de Foucault i ja en aquella edat em va marcar, pues, a partir d'aquest moment, un jove i un adult, pues, pot, però sobretot veure que som fills de Déu i hem de desenvolupar aquesta unió amb Déu interior.
Doncs fantàstic, i Edith Stein ho va fer, a més amb un martiri especialment interpel·lador, no? Perquè una dona que va ser jueva, va ser cristiana i va patir paròdia a la fe d'un corrent terrible com el nazisme, no?, que va odiar la fe jueva, sobretot, però també la fe cristiana, no?, i ella una màrtir del cristianisme, però d'alguna manera també del judaïsme, podríem dir, no?
Exactament, sí. I per això té un valor ecumènic.
Interreligiós, oi? Sí. Moltes gràcies, doctor José Luis Sánchez Borau, per haver-nos acompanyat en directe avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Enhorabona per aquest treball i també per la tasca i el servei de l'Institut Emmanuel Mounier. Que vagi bé el curs, també. Fins una altra.
Ràdio Estel.
Aquest diumenge 24 de setembre, a 11:15 del matí, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè la missa pontifical de la patrona de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Ens unim com cada any a l'activitat religiosa més important de les festes de la Mercè, amb la participació d'autoritats i de representants de la societat civil, la cultura i la pietat popular. Viu la missa pontifical de la Mercè aquest diumenge a 11:15 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de l'espai de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena ja dins d'aquest programa Sense distància. Us acompanyem des d'una mica abans de 6:45 de la tarda. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, recordem que Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya per aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar també a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial, on també trobeu, igual que a la web, Ànima Estel, i allà també podeu sentir i descarregar-vos els programes de Llevat dins la pasta. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Introduïm la protagonista d'avui, el testimoni, que és el de Maria Dolores Cabello.
L'actual nou model agrícola, basat en l'extracció intensiva i l'exportació, presenta límits ecològics, però també humans. Mentre les grans empreses s'enriqueixen i decideixen les varietats a plantar, el preu de compra i venda, altres posen la terra i el treball. Aquest text és de la campanya Fruita amb Justícia Social, publicat al dossier Aliment del Crític, que ens emmarca el tema d'avui. Al Llevat dins la pasta volem conèixer de més a prop la feina dels temporers, uns 25.000 treballadors, la majoria migrants o segones generacions de la migració. I per això hem convidat Maria Dolores Cabello, nascuda a Granada i amb molts anys a Catalunya. És religiosa de les Filles de Jesús i voluntària de Càritas Diocesana de Lleida i responsable del programa Temporers i Assentaments.
La saludem ja. Benvinguda al nostre espai, germana Maria Dolores, i gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Estel.
Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.
Molt bé. Per començar, germana Maria Dolores, a la vostra comunitat religiosa d'Alcarràs, la realitat dels temporers que venen a casa nostra a treballar per la campanya de la fruita durant 4 o 5 mesos us és ben propera, oi? Ens podria dir, per exemple, quin és el perfil d'aquests treballadors i qui és el qui els contracta, el petit agricultor, intermediaris o empreses de treball temporal, per exemple?
Bueno, las personas temporeras que se acercan a nuestra Caritas en Alcarràs y Vilanova de la Barca generalmente son personas que no tienen permiso de residencia y trabajo. Llegan de otras campañas, a veces bastante antes de que comience la campaña de aquí. Entonces vienen, piden ayuda durante unas semanas porque llegan casi sin nada. Aún hace frío por las noches y necesitan mantas, traen poco o nada de dinero porque no trabajaron mucho en otras campañas y lo poco que consiguieron ayuda a las familias, ¿no? Ellos no traen casi nada material en sus mochilas, pero las traen cargadas de sentimientos, la soledad, la ausencia familiar, condiciones duras de vida, necesidad de integración, y desde luego traen mucha esperanza de encontrar un medio de vida que ayude a vivir a ellos dignamente y a sus familias. Desean sobre todo que se les escuche, y es lo que nosotros hacemos, acoger, escuchar, orientar, informar. La mayoría de las personas que vienen a la acogida son de Mali, Ghana, Guinea Conakry, Camerún, Senegal, y últimamente estos años sí que van llegando bastantes de Marruecos y Argelia. Bueno, vienen sin documentación y se les atiende. Los que vienen con documentación se les atiende hasta que encuentran trabajo. Este año hay bastante trabajo y lo han conseguido, pero nuestra acogida se llena de personas sin documentación. Han probado suerte, han trabajado poco y mal, y cada vez tienen más dificultad para trabajar en esa situación irregular. Durante la campaña de este año, el programa diocesano de temporeros ha atendido 91 personas entre Alcarràs y Vilanova de la Barca, y bueno, ellos han venido 4, 5, 6 veces a que se les escuche y se les ayude. La situación más difícil son los que están siempre aquí, sin posibilidad de documentación, viviendo en situaciones de extrema vulnerabilidad. Algunos tuvieron tarjetas de residencia, pero no pudieron renovarla con la crisis del 2008 por falta de cotización. Son los que viven en los asentamientos. Claro, el poco trabajo que consiguen, como es sin contrato, no puede ser de otra forma. Entonces es un trabajo irregular y les dura muy poco. Cuando la fruta madura y es necesario recogerla rápido, pues los que están trabajando buscan a sus amigos y a veces tienen suerte de trabajar unos días, a veces unas horas. Pero en los últimos años cada vez esto está más vigilado. El trabajo en esta situación, pues cada vez trabajan menos porque está muy vigilado y son multas muy grandes las que ponen. Sí. Este any ha sido...
Vulneració de drets, quan parlem, Maria Dolores, quan parlem de vulneració de drets, en el cas dels temporers, de què estaríem parlant?
Bueno, cuando trabajan con contrato cobran según convenio. La dificultad está en que el campo solo se cotiza los días que se trabaja. Un día llueve, no hay trabajo, los fines de semana no se trabaja, si la fruta no está en su punto tampoco. Entonces, bueno, hay irregularidades. Algunos se quejan de que no les cuesta en la nómina todas las horas que trabajan. Esta situación dificulta mucho la renovación de la documentación cuando no se tiene definitiva. Bueno, los que trabajan sin documentación pues tampoco cobran las horas al mismo precio que los que la tienen. Ellos nos lo comentan estas cosas, pero nosotros no preguntamos. Sabemos que hay muchas irregularidades. Ellos viven con una dificultad y pasan por todo. A veces trabajan con la documentación de otro, pero es pura supervivencia. Ellos quieren trabajar, no pretenden vivir a costa de nadie y luchan durante años. Sabemos que hay mafias para empadronarse, para trabajar, para conseguir un precontrato, pero que no lo tienen fácil. A veces, hasta para sacar una cita, para presentar documentación. Bueno, yo aquí he visto cosas que no pensaba que iba a ver, que es comprar una cita para presentarse en un organismo oficial.
Sí, de unidad.
Para en Madrid, para un organismo de Lleida.
Sí.
Casi no me lo creo. Me paso horas pidiendo citas para los chicos y a veces viene María Dolores, que ya la tengo. Pero chicos, ¿cómo has hecho? ¿Qué has conseguido? Sí, porque la he pagado.
Sí. L'administració i la inspecció de treball vetllen perquè es compleixin les normes?
Claro, es que aquí las normas no se respetan.
Ja. I l'administració tampoc s'hi posa gaire o del tot, podem dir?
Bueno, es que claro, es un auténtico calvario conseguir la regularización de el empadronamiento. Piden 3 años de empadronamiento. ¿Cómo se pueden empadronar si viven en la calle? En un asentamiento, en un piso donde se paga un colchón o una cama o con mucha suerte una habitación. Que a veces le pregunto a alguno, ¿con cuántos duermes? ¿Y sabes lo que me responde? Pues no sé, no los cuento. Entonces, si consiguen el empadronamiento, luego son años de espera. El estudio del catalán, renovación del pasaporte, sí, porque tiene que tener más de 6 meses de vigencia. Alguien que te haga un precontrato, eso ya es llegar al máximo. Si lo consiguen, pues venga, pruebas de 3 años, informe de la trabajadora social, esto va a Barcelona, el arraigo tarda 4 o 5 meses en llegar. A veces son 6, 7 y 8 años de espera para conseguir el arraigo social. Y luego, si ya lo tienen el arraigo, ahora presenta papeles a extranjería, otros 4 o 5 meses. Yo a veces de verdad me pregunto cómo se puede aguantar tanto en la precariedad en la que viven.
Claro. I a més és que és un sector, perquè la fruita és un sector de l'activitat econòmica molt important, a més a les terres de Lleida, i visibilitzar aquestes situacions tan precàries que ens estaves comentant incomoda a alguns sectors econòmics?
Pues yo veo que las personas suelen ignorar las dificultades que tienen estas personas. Yo a veces oigo expresiones como, bueno, pues está terminada la campaña, ¿por qué no se van? ¿Pero cómo se van ahí si no han trabajado? No, hay preocupación por saber. Los campos los sacan adelante ellos. Ellos cuando trabajan muchísimo. Pero claro, la dificultad es regularizar la situación y tener una tarjeta de residencia y trabajo. Es que esto es un calvario. Y no, ahora hay alguna facilidad para en 2 años hacer el arraigo por formación, tienen que hacer un curso, pero es igual. Si no llega el precontrato, no hay posibilidad de tener residencia y trabajo. Pero hacer un precontrato es muy difícil. Hay gente incluso que lo promete, que tengo casos, ¿no? Que promete y cuando llega el momento le dice, pues no. Entonces, hasta trabajando tiempo en un campo, en una granja, i al final sigue sin papeles.
Sí. Bé, avui estem parlant amb Maria Dolores Cabello, religiosa de les Filles de Jesús i voluntària de Càritas Diocesana de Lleida. Ha viscut molts anys a Catalunya, és la responsable del programa Temporers i Assentaments. El conveni agrari contempla facilitar un allotjament digne per als treballadors. Això veig que no es compleix, almenys no es compleix sempre.
Bueno, existen alojamientos para los que trabajan con contrato y a una distancia determinada el pagés, el empresario, está obligado a proporcionarles. Lo que pasa es que vienen en furgonetas. Aquí por las mañanas te los encuentras en todas las esquinas del pueblo esperando la furgoneta que pasa a recogerlos. Entonces aquí viven, en Alcarrás por lo menos, que es lo que más conozco, viven pues en pisos que llaman pisos patera, porque es que están, no se pueden empadronar porque ya el cupo es increíble. Están en un colchón, el que tiene papeles y ha alquilado un piso, pues mete a uno y a otro, y cuando llega la campaña tiene el piso con 15, 16, 17 personas, pues viven en unas situaciones, pero claro, el ayuntamiento tiene también alojamiento, lo que pasa es que el que trabaja con contrato tiene opción a eso, se le descuenta del sueldo y pueden vivir en ellos. Pero claro, los que están en asentamientos, ¿verdad? Que los que están en asentamientos no tienen posibilidades de trabajar. Ajá. A ellos los atendemos durante todo el año y, bueno, pues viven en unas situaciones ya de deterioro personal, psicológico, en las condiciones en las que viven, a veces te dicen expresiones durísimas, ¿no? Como, bueno, los cerdos que hubiera aquí estaban mejor cuidados que nosotros. No tienen luz, no tienen agua.
Sí, sí.
Viven en casas abandonadas, en casas viejas. Donde dicen, no, estoy en una casa ahí en el campo, es una covacha. Bueno, pues son situaciones muy duras, pero claro, ya no tienen posibilidades de tener una regularización de...
Sí.
I a Càritas Diocesana de Lleida sovint s'ha denunciat aquesta realitat i s'ha mirat de posar mitjans. La comunitat de religioses d'Alcarràs porteu treballant amb el col·lectiu des de l'any 2008. Què feu exactament des de la vostra comunitat pels temporers i per a aquestes situacions precàries?
Bueno, pues tenemos una acogida aquí en Alcarràs y otra en Vilanova de la Barca. A estas personas se les atiende, se les escucha, se les proporciona alimentación cuando lo necesitan, ropa, lavarle la ropa también, y orientarlos. Cuando estos chicos tienen posibilidad de hacer un proceso, tenemos pisos, la diocesana tiene pisos, donde ellos van y hacen proceso durante un año, el tiempo que necesitan, y muchos de estos chicos han salido adelante. Realmente,
sí, sí.
Eso sí que es una gozada. Cuando...
Segur que hi ha moltes històries luminoses aquí.
Sí, muchas. Yo he disfrutado mucho porque tenemos personas que están trabajando, que han conseguido un buen trabajo, formación, empresarios que también a veces colaboran, hay gente estupenda por este mundo, y yo recuerdo uno en concreto que me decía, yo no necesito que sepa, necesito que quiera aprender, y hasta he hecho cursos que lo han mandado desde la empresa y lo han preparado para ser un mecánico, cuando lo único que sabía era recoger fruta.
Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies, germana Maria Dolores, per haver estat aquí al Llevat dins la Pasta, Ràdio Estel, i per haver-nos acostat a la realitat dels temporers. Maria Dolores Cabello, una abraçada, fins una altra.
Un abrazo, gracias. Buenas tardes.
I com sempre, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església a través dels textos de la seva doctrina social. Avui, concretament, el papa Francesc, en el punt 121 de l'encíclica Fratelli Tutti, ens diu això, que té molt a veure amb el tema d'avui. Àngela.
Llavors ningú no pot quedar exclòs prescindint d'on hagi nascut, i menys a causa dels privilegis que altres posseixen perquè han nascut en llocs amb més possibilitats. Els límits i les fronteres dels estats no poden impedir que això es compleixi. Així com és inacceptable que algú tingui menys drets pel fet de ser dona, és igualment inacceptable que el lloc de naixement o de residència ja de per si determini menys possibilitats de vida digna i de desenvolupament.
Oferim també en aquesta secció recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Podeu conèixer la tasca que fan a Càritas Diocesana de Lleida a la web caritaslleida.net i també a Fruita amb Justícia Social, fruitaamjustícia.wordpress.com.
I dos apunts d'agenda, també, o tres.
El Moviment dels Treballadors Cristians d'Europa celebra un seminari de l'MTC sobre l'estat de dret i una democràcia que funcioni com a requisit previ per a la prosperitat social. Serà a Barcelona del 21 al 23 de setembre, a la residència salesiana Martí i Codolar. També tenim les jornades internacionals discutint el nou pacte europeu de migració i asil. Els dies 21 i 22 de setembre, al Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona, al carrer Regomir, número 3. I demà, 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau, es lliura el Premi ICIP Construcció de Pau 2023 a dues entitats de víctimes de la guerra de Bòsnia. Serà al Parlament de Catalunya.
El Premi de l'Institut Català Internacional per la Pau. Gràcies, Àngela Rodríguez. Fins la propera.
Fins la propera.
I fins aquí el Llevat dins la Pasta, espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu fer suggeriments o escriure amb aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat, sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí el Llevat dins la Pasta. Recordem que Sense Distància, que ara acomiadem pel que fa a l'edició d'aquest dimecres, el podeu escoltar per l'FM a les 6 de la tarda i la repetició també a les 6 del matí. A més, ens podeu sintonitzar cada dia de dilluns a divendres a 7:45 del vespre i a 12:00 per Ànima Estel. També us ho recordem, si sintonitzeu Ànima Estel a través de radioestel.cat o de l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb les vespres de Montserrat i avui una mirada especial als coreans que viuen entre nosaltres per aquesta festa avui dels màrtirs de Corea. Adéu-siau, que vagi molt bé.